Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es...
Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
Ninguno es perfecta. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema i còmics que us acompanya, i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a la mateixa hora. I avui tenim un programa absolutament ple de coses. Moltes estrenes aquesta setmana, en Jacint i les seves notícies calentes. També la Marta Sanz i les xafarderies de Hollywood. Què tal, Marta? Com estàs? A tu ja et saludo ja d'entrada.
Molt bé.
Què ens duràs aquesta setmana?
Doncs notícies, bueno, les fans d'en Benedict Cumberbatch.
Sí, que són moltes.
Que són moltes.
Les cumbis, no? Es diuen o com
les cumbis
diu?
Estan de molt mala sort.
Oi. Ai, que m'ho veig a venir, això, eh?
Sí?
Home, no sé.
Visca els...
Bé, ja en parlarem després.
Això.
Val, què més tindrem? Interestel·lar, pel·lícula polèmica que s'ha estrenat aquesta setmana. Tindrem la polèmica servida també aquí al programa. La sèrie Star Wars Rebels, que és aquesta sèrie de dibuixos animats que s'ha estrenat aquest mes, en parlarem avui també en el Ningú no és perfecte, i també tindrem en Bernat Costa, ja que aprofitarem que aquesta setmana s'ha donat l'Òscar honorífic a Hayao Miyazaki. Per tant, és una setmana ideal per parlar del documental The Kingdom of Dreams and Madness, que es va poder veure al Festival de Sitges, que també podeu veure per algun lloc d'internet, que ens parla sobre l'estudi Ghibli, i és un documental sobre, bàsicament, Miyazaki, el procés de creació de la seva última pel·lícula, The Wind Rises, i reflexions una mica de la vida que fa el Miyazaki. És una mena del convidat, però en Miyazaki. El que passa és que no hi ha convidat ningú. Veiem una persona amb la que ell parla, però no veiem qui és, no? És aquest punt de mig documental, mig programa de convidat. Bé, està molt bé. En parlarem amb en Bernat Costa cap a la part final del programa. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans d'anar directe amb el cinema, un parell de coses. El concurs de Panini, que com cada mes regalem un lot gentilesa de Panini, teniu fins al 25 de novembre per contestar la següent pregunta: de qui és l'era de la segona part de Los Vengadores? Ens heu d'escriure al ningunoes@outlook.com. Maneres per escoltar Ningú no és perfecte: a banda de la ràdio, la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, aneu a Ràdio La Carta, o des d'allà també hi podeu trobar les múltiples maneres per escoltar el programa, i també podeu accedir al nostre blog de crítiques, que també anem penjant crítiques al llarg de la setmana. També ho podeu fer a través del Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte. Anem penjant allà també els enllaços i també notícies, fotos que van sorgint al llarg de la setmana, a la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes, i als nostres canals de iTunes i iVoox. Cliqueu Ningú no és perfecte i allà trobareu tots els programes, no només el de la setmana, sinó el de setmanes anteriors. Si voleu repescar o us heu deixat algun programa pel mig, allà els hi trobareu, tant a iTunes com a iVoox. I ara sí, anem ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Fui al 7-Eleven a comprar algo.
Son 11:11.
El número de la suerte.
Miré la fecha y era el 11 del 11. Miré la hora y eran las 11:11. Empecé a ver onces por todas partes. Los seguí y encontré estos ojos. Quiero contaros la historia de los ojos que cambiaron este mundo.
Cuando te vi, sentí que te conocía desde hace tiempo. Como si nos hubiéramos conocido en otra vida.
Yo no creo en eso.
¿Tú en qué crees?
Soy científico, creo en las pruebas. Todo el mundo en este planeta tiene un par de ojos únicos.
¿Alguna vez al conocer a alguien has sentido que llenaba un vacío?
I això és Orígenes, pel·lícula de Mike Cahill, Michael Pitt, Britt Marling, Astrid Vergés Frisbee i Steve Young. Orígenes va ser la guanyadora del premi a la millor pel·lícula dels Sitges 2014. El director és Mike Cahill, el mateix d'Otra Tierra, el qual es retroba amb la mateixa actriu, Britt Marling, i ens parla d'un tema semblant, les segones oportunitats, sempre en un context fantàstic dins el que reconeixem com cinema independent nord-americà. Orígenes és una barreja de gèneres, tant passa per la ciència-ficció com ens explica una història d'amor que va més enllà de lo imaginable, al mateix temps que incorpora elements científics i religiosos. Orígenes ha comptat amb un pressupost més gran que Otra Tierra, però conserva la mateixa frescor que tenia aquesta. Us explico una mica l'argument. El doctor Ian Gray és un biòleg que estudia l'evolució de l'ull humà i la possibilitat de que éssers que no tenen o han perdut la vista la puguin desenvolupar o recuperar. La seva fascinació per l'ull humà el porta a fer fotografies dels iris de les persones. És per això que sempre va càmera en mà. Una nit coneix en una festa de disfresses a una noia amb una màscara a la que li fa una foto del seu iris. Després de mantenir relacions en un lavabo, la perd de vista. La seva obsessió a partir d'aquell moment serà a trobar-la només tenint com a referència la imatge del seu fascinant iris. Cahill va relacionar dues idees quan va escriure el guió d'Orígenes. Primer, una frase que va escriure fa anys en un paper que portava anys donant-li voltes, allò que s'ha tocut, allò mig dormit un dia, t'aixeques, l'escrius, que era la següent: els ulls dels morts o els ulls dels morts retornats en recent nascuts. I segon, amb les teories del científic John Dauman de que cada ésser humà posseix un patró únic de l'iris, al igual que les empremtes dactilars. Molt, molt recomanable aquesta pel·lícula, Orígenes, de debò, feu un maca. Aneu-la a veure, que val molt la pena.
¿Has leído Marley y yo?
Sí, es triste.
¿Por qué?
¿No sabes de qué va?
No, por eso lo leo. Al final se muere el perro.
No he dicho eso.
Mira cuánto me quedaba.
He pensado que podrías venirte a vivir conmigo.
¿Te importa si se lo cuento? Estamos intentando embarazarnos.
¿En serio?
Sí, y digo embarazarnos porque así no es sexista, ¿no? Eso me dijiste.
Me muero por ser el tío raro gay.
Contratado.
Me quedé en que te fuiste a Los Ángeles para ser actor.
¿No te enteraste? Gané un Oscar. ¿Oh? Sorpresa.
Milo.
He resucitado.
¿Qué haces aquí?
Oh, claro que...
¿Cuándo vienen los chicos?
Es noche de tortis cielo.
I això és The Skeleton Twins, pel·lícula de Craig Johnson amb Kristen Wiig, Bill Hader, Luke Wilson i Ty Burrell. Guanyadora del premi al millor guió en el darrer festival de Sundance, Milo i Maggie són una estranya parella de germans bessons. Després d'haver estat separats durant anys, ambdós es reuneixen el mateix dia en què es troben amb la mort, però al final aconsegueixen sortir-ne vius. Aquesta experiència els servirà de fer un anàlisi de les seves vides i també de les seves relacions. La de Maggie amb el seu marit i la de Milo amb el seu exprofessor. Els germans es necessitaran l'un a l'altre per poder restaurar les seves vides. Aquesta comèdia dramàtica ha estat dirigida per Craig Johnson, el realitzador de Looper. Kristen Wiig i Bill Hader es retroben després d'haver coincidit al Saturday Night Live, on formaven una de les parelles professionals més divertides i també els havien vist junts a les pel·lícules Adventureland i Lío Embarazoso. La següent és Matar el mensajero, de Michael Cuesta, amb Jeremy Renner, Mary Elizabeth Winstead, Rosemary DeWitt, Michael Sheen, Barry Pepper, Andy Garcia, Ray Liotta i Oliver Platt. Un thriller polític basat en fets reals, en la figura concretament del periodista Gary Webb. Webb, que treballava en un diari local a final dels anys 80, va rebre unes proves que connectaven a un capo de la droga amb la CIA. La CIA havia creat una xarxa de tràfic de drogues als Estats Units amb la idea de finançar, durant l'era Reagan, a la contra Nicaragua. Els barris negres dels Estats Units van ser els més afectats pel tràfic de drogues. La vida de Webb es va convertir en un calvari tant professional com personal. Anys després, la CIA confirmaria que, efectivament, tot era veritat. El director de la pel·lícula, Michael Cuesta, ha volgut que el film tingui ecos en el present, malgrat estigui ambientada en el passat. Cuesta ha dirigit un munt de capítols de Homeland, i si ens posem a analitzar-ho... Homeland i Matar el mensajero tenen elements en comú més enllà de ser amb dues propostes thrillers polítics, ja que tant una com l'altra mostren el cantó més fosc dels òrgans de poder dels Estats Units. ¶¶ També ens arriba aquesta setmana Escobar, Paraíso Perdido, d'Andrea Di Stefano, amb Josh Hutcherson, Benicio del Toro, Brady Corbett i Claudette Rizak. Pel·lícula que intenta mostrar-nos la figura de Pablo Escobar, el narcotraficant colombià, fundador i líder del càrtel de Medellín. Escobar alternava els complots polítics, la manipulació i l'assassinat amb actes de solidaritat envers la població més pobra del país. Andrea Di Stefano ha preferit concentrar-se en la seva vida privada i no mostrar únicament l'aspecte criminal de la seva vida. Escobar se'ns presenta a través de Nick, un surfista canadenc que creu haver trobat el seu lloc ideal en una platja colombiana. Allí coneix una noia impressionant de la que s'enamora perdudament. Tot sembla que va bé entre ells fins que decideix presentar-li el seu oncle, el narcotraficant Pablo Escobar. Escobar, Paraíso Perdido, és una barreja de pel·lícula d'acció, melodrama romàntic i conte amb moralitat simplista. Gregor Salto Pura Papayo Mr. Worldwide. Echa paya, todo lo malo echa paya. Avui, Marta, tu hem de parlar d'aquesta selecció musical que estàs fent, que t'avanço, no m'agrada gens. En fi, no, pots... Sí, traiem la millor, va. Dos tontos, todavía más tontos, de Peter Farrelly i Bob Farrelly, amb Jim Carrey, Jeff Daniels, Lori Holden i Kathleen Turner.
A mi no m'agraden les estrenes com aquesta.
Escolta, és el que hi ha, què vols que te digui? Segona part de Dos tontos, muy tontos, estrenada, atenció, fa 20 anys ja. En aquests 20 anys, la comèdia americana ha canviat radicalment, a millor, gràcies a talents com Jude Apatow, Todd Phillips o Seth MacFarlane. En el panorama actual, els Farrelly només són un record del passat i Jim Carrey és un actor amb un perfil que no encaixa en les comèdies actuals. El fracàs de pel·lícules com l'increïble Barton Woodston o el fet del seu intent fallit de reinventar-se a Kick-Ass 2 demostren que Carrey és un actor del passat. Aquesta seqüela és la manera que tenen els Farrelly i Jim Carrey de reivindicar-se, no tant per Daniels, que ha ressorgit com a actor a The Newsroom. Un dels motius del per què ha tardat tant en fer-se és que Warner no acabava de confiar en la rendibilitat econòmica del projecte. La pel·lícula recupera l'estil de comèdia que es feia abans de l'arribada de l'anomenada nova comèdia americana. Estarem atents al seu funcionament en taquilla per veure si el públic encara té interès en un tipus de comèdia més innocent i infantil. En aquesta ocasió, Lloyd i Harry es retroben després de molts anys. Cap d'ells sembla haver madurat i continua fent les mateixes bromes de sempre. L'única novetat serà que Harry descobreix que té una filla de la que Lloyd s'enamorarà perdudament. I tanquem amb els últims blocs de pel·lícules. El primer, La ignorància de la sangre, de Manuel Gómez Pereira, amb Juan Di Coboto i Paz Vega, adaptació de la darrera novel·la protagonitzada per l'inspector Javier Falcón, la sèrie de novel·les de Robert Wilson. A l'inspector Falcón li assignen el cas de la intercepció d'un disc dur que és cobejat per dos grups de mafiosos russos. Paral·lelament, ha d'ocupar-se del cas d'un vell amic que està infiltrat en un comando terrorista islàmic. El comando ha decidit posar a prova la seva fidelitat i pretén reclutar el seu fill adolescent per la causa. Diplomàcia, de Volker Sbrosdrov, amb André Dusselier i Nils Arestrup, una adaptació d'una obra teatral que ens narra, en clau de comèdia, la història d'un general alemany que té que complir les ordres de Hitler de destruir els edificis més emblemàtics de París. Un diplomàtic entra d'amagat al despatx al general i l'intenta convèncer de que no faci cas de les ordres del Führer. I aquest bloc el tanquem amb Vivir sin parar, de Cillian Ridloff, amb Dieter Harrorin i Tadja Seibit. El protagonista és un home de 70 anys, antic medallista olímpic i corredor de maratons, que per evitar posar-se a fer manualitats en una llar d'avis es torna a posar a les velles esportives i decideix preparar-se per la marató de Berlín davant l'estupefacció dels seus companys de residència. I tanquem ràpidament amb les estrenes infantils aquesta setmana. Ant Boy, el pequeño gran superhéroe, una pel·lícula d'As Hasselbach amb Oscar Dietz i Nicolas Bro. Pel·lícula danesa de superherois destinada al públic infantil, protagonitzada per un nen que adquireix poders semblants als de Spider-Man. La pel·lícula va funcionar molt bé i aquest Nadal s'estrenarà la segona part a Dinamarca. Pell és un nen de 12 anys que adquireix superpoders després de ser mossegat per una formiga estranya i gegant. El seu company de classe el convenç que els ha d'utilitzar per fer el bé, però Pell només accepta per tal d'impressionar a Amanda, la nena més bonica de l'escola de la qual n'està enamorat. Després de començar la seva carrera com Ant Boy, descobreix que no és l'únic amb superpoders a la ciutat. El dolent La Pussa es presenta al seu davant i segresta a Amanda. I tanquem amb Nico 2, Hermano Pequeño, Problema Grande, de Carey Jussen i Jorgen Lerner, Lerman la segona part de Nico, el ren que volia volar, del 2010. Nico i el seu fidel esquirol volador, Julius, aniran a la cerca de Johnny, el fill del ren amic de la seva mare. Nico haurà d'acceptar que té una nova família. I amb això ara, això sí, en Jacint ja el tenim a punt i les notícies calentes. I una setmana més ens acompanyen Jacint Casademont i les notícies ben calentes. Què tal, Jacint? Com anem?
Doncs bé, bé, bé. Ple de notícies, alguna bastant peculiar.
Va, comencem.
Comencem amb una notícia marcada. La casa que seria Los Ocho Odiosos, ja que Tarantino ha fet un parell de fitxatges d'última hora. En primer lloc, Demian Bichir, un actor que recordarem perquè va sortir a la biografia aquella del Che Guevara amb Benicio del Toro, doncs en feia de Fidel Castro jove, si no recordo malament.
Sí, a més l'hem vist també a la sèrie aquesta de Bridge i també sortia Wits, va sortir unes 3 temporades o així a la sèrie.
Sí, que un actor una mica conegut com a mínim, però el que sí que ha sigut el gran fitxatge sorpresa ha sigut Channing Tatum, en el futur Gambito, que està dins de la pel·lícula amb un paper menor, perquè el guió ja sabem, bueno, ja va sortir a la llum i sabem els papers grossos a qui li toquen, i res, serà més aviat un cameo, com ja va passar amb el seu col·lega en Jonah Hill. Es veu que ha sigut a través d'ell que han fet contacte Tarantino i Tatum. La pel·lícula només costarà 44 milions i es veu que Tarantino ha demanat que la distribució sigui independent, al revés que havien sigut les dues últimes, que eren de Sony i Universal. Weinstein la produïa i Sony i Universal les van distribuir. Doncs ara Tarantino diu que no, que vol que siguin productors independents. Després, una altra notícia, The Six Billion Dollar. Els Weinstein Company ha fitxat a Mark Wahlberg perquè protagonitzi la sèrie de televisió dels 70 que tots recordareu.
Sí, jo aquella... recordo més el seu spin-off, que va ser La dona biònica, que no pas la sèrie original.
Sí, aquí va tenir més èxit aquesta. En canvi, Amèrica crec que va tenir bastant d'èxit, l'original. Bé, recordem que és un personatge que té un accident i li reconstrueixen tot el cos en biomecànica, per dir-ho d'alguna manera.
Era l'home biònic, però aquí va tenir més èxit, el que dius tu, la versió femenina.
Bueno, no som tontos. Si veiem una dona saltant, ens agrada més.
A veure si recuperen aquell efecte, no?
Sí, t'ho anava a dir, és el més recordat, eh? A veure si guanya l'Òscar els millors efectes sonors.
Sí, sí.
Es tractarà d'una coproducció amb Universal i Peter Berg en sal lieto, que això ja ho sabíem fa temps. Després, Esquadrón Suïcida, la pel·lícula aquesta de Warner. Dues novetats bastant importants. La primera és un rumor, ja que diuen que Joker, el Joker, podria aparèixer a la pel·lícula interpretat per Jared Leto.
Sí, és una notícia que he escoltat aquesta setmana que no sé,
Que l'Estela deixarà per en Heath Ledger, que també físicament s'assembla una mica amb en Jared Leto, i dos actors de caràcter i bastant joves. Però la gran sorpresa ja confirmada és que Margot Robbie serà Harley Quinn, la xicota o companyera del Joker. Notícia espectacular per mi.
Bueno, noia veure... guapa.
Sí, 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 molt guapa. Recordem que també és la Jane de la nova de Tarzan. Sí, que està un falla.
Jo Tarzan, tu Jane.
Sí, Jane, ja ves. Per fer el goril·la al seu costat. Després, goril·les els de Sony. Perquè tornem a parlar d'Amazing Spider-Man 3. Hem parlat de tot ja del món d'Spider-Man i ara sembla que tornem a tirar cap a Spider-Man 3, que és el que havíem previst de bon principi, que tenia que sortir el 2016. El director de la primera i la segona, Mark Webb, ha comentat que ja té idees pel guió. I ojo, agafeu-vos fort, aquí va un spoiler, però és que si no, no puc explicar la notícia, que vol que torni Gwen Stacy, convertida en clon.
Clar, això vol dir fer la saga del clon al cinema. La qual cosa, a veure, amb una sola pel·lícula crec que podria estar molt bé, però no va gens d'acord amb el que volíem fer fins ara, que era encara la pel·lícula cara L'Ocell Siniestro, com es va veure en la segona part. O sigui que...
Però clar, com que L'Ocell Siniestro pot ser que surti abans amb un spin-off, clar, és que...
Sí, sí, no, podrien resoldre el tema de L'Ocell Siniestro a l'spin-off i encara la tercera part amb la saga del clon.
Però ojo, que també vol que surti Miles Morales, que és l'Spider-Man negre, el noi aquell que agafa el vestit d'Spider-Man i l'identitat d'Spider-Man, que és de les versions més actuals.
Definitivament no saben on van. que ho deixin estar i que tornin els drets a Marvel, si us plau.
Home, a Marvel encantats, però sembla que Sony, després del que va pagar pels drets...
No sé, aquesta setmana, no sé si t'has fixat, Robert Downey Jr. ha publicat una foto en el seu Twitter on hi havien diferents moments relacionats amb Los Vengadores, amb superherois, amb una mena de fotomuntatges d'escenaris de la pel·lícula i escenaris reals. I saps que sí. Hi havia una d'aquestes fotos?
L'Stan Lee amb en Tobey Maguire.
Clar, i aquí s'ha especulat una vegada més que si és que això volia dir que Spider-Man el veuríem a Los Vengadores.
No sé, és un somni que ojalà, però complicat. I és que no sé si prefereixo Spider-Man o Lobezno.
Home, Spider-Man primer, sí.
Bé, una altra notícia, Toy Story 4. Notícia que no sé si és molt dolenta o molt bona. S'estrenarà el 16 de juliol de 2017 amb John Lasseter de nou com a director i serà una comèdia romàntica o història romàntica que començarà just on acabava la tercera, que hi ha obra mestra, i serà escrita per Rashida Jones i Will McCormack, que són els responsables de Celeste and Jesse Forever, una pel·lícula independent d'aquestes d'Amorio.
A veure, per mi és una notícia excel·lent. A més, el retorn de John Lasseter, malgrat que Lee Ulrich a la tercera part ho va fer excel·lent. No sé, Toy Story és garantia d'obra mestra i suposo que és com que des de Toy Story 3 Pixar no l'encerta, és una manera d'assegurar-se un èxit segur, contractar bons talents, ja que sembla que últimament John Lasseter està aconseguint més bones pel·lícules treballant per Disney que no pas les que està fent Pixar sense ell.
Sí, això és cert. I ja per últim acabo potser amb la notícia que tampoc ha tingut la repercussió com esperava. Star Wars 7. S'ha acabat la fotografia principal del film i ja tenim el subtítol d'aquesta entrega que serà The Force Awakens.
Molt bé.
Ojo les bromes que sortiran en Waka Waka.
No, home, no. La gent és prou intel·ligent per aquestes coses, Jacint.
La força al Waka Waka.
Bé, nosaltres avui continuarem parlant de Star Wars amb la sèrie animada Star Wars Rebels, que parlarem d'aquí una estoneta, i la setmana que ve, ja ho encem, l'Alfons ens farà un especial de la nova fornada de còmics de Star Wars que prepara Marvel.
Quina por.
Jacint, fins aquí?
Fins aquí, ens veiem la setmana que ve.
Vinga, una abraçada ben forta. Adéu.
Adéu.
I vinga, avui a la tertúlia d'aquesta setmana la dediquem exclusivament a parlar d'Interestel·lar, la última pel·lícula de Christopher Nolan. Cada vegada que estrena la pel·lícula aquest senyor hi ha molta expectativa i cada vegada són més les postures extremades que crea aquest director. És a dir, qui li agrada molt. Molt del seu públic, val a dir-ho, ja va bastant predisposat a que li agradi. És una mica com Woody Allen, no? La tendència és una mica la mateixa. I per altra banda hi ha una quantitat de detractors que estan esperant a la mínima per tirar-se-li a sobre. Jo una mica em considero bastant al mig en quant a Christopher Nolan. No estic ni amb els uns ni amb els altres, és a dir, no penso que sigui un profeta del cinema. L'únic que em cabreja és que ell s'ho pensi que ho és, que això sí, amb això a mi no m'agrada gens. I tampoc, bé, sóc d'aquests que destrossaria la pel·lícula de dalt a baix. En aquest cas, és més destrossable que altres que ha fet. Certament és així. Anem-la a analitzar una mica, aquesta pel·lícula Interestel·lar. Tu, Marta, sé que no t'ha entusiasmat massa, tot i que és una pel·lícula amb certs condiments importants. És a dir, visualment funciona, tenim a Matthew McConaughey, que està bé, és l'actor de moda, tothom té ganes de veure la Matthew McConaughey en el cinema. No sé què t'ha semblat a tu.
Jo encantada de veure Matthew McConaughey i l'Anne Hathaway junts, que per cert no tenen massa química. O sigui que no sé què en penses tu, però és una parella una mica estranya.
No tenen gens de química.
No tenen gens de química.
Tampoc
té
ha...
més química en Matthew McConaughey amb la nena i, o la Jessica Chastain, trobo que no es troben massa, però mira, per pantalla és més, són més forts que no pas. Bé, jo trobaria que és molt diferent una primera part de la pel·lícula, que tot s'ha dit són 3 hores, i la primera part que passa a la granja, que ja n'hem vist, d'aquest tipus de pel·lícules, que veus que alguna cosa ve, no? Aquest camp de blat de moro, ja ho hem vist, això, en alguna pel·lícula.
Bueno, moltes.
Moltes. Que s'aixeca tota la pols i que d'allò, no? Ha de passar alguna cosa. M'ha agradat el fet que la presenti, la contextualitzi en un present com si ara estiguéssim vivint allò. Això m'ha agradat. No com un futur que pot passar, no? Com passaria amb tot això de... aquestes pel·lícules que s'han posat de moda per als nois i noies.
Sí,
no me surt mai el títol.
Crepúsculo i tot això, però a veure...
No, Crepúsculo no, home, Laberinto o...
Bueno, però és el mateix, Crepúsculo, Laberinto, coses. Divergente, bueno, una mica, totes venen d'allà mateix.
Sí, la Jennifer Lawrence, no?
Sí.
En fi, però després arriba un punt de la pel·lícula que te perd, és a dir, cap on va? Te comences a preguntar, què me vols explicar?
No, el que es perd és el final, penso jo. És a dir, a veure, és una pel·lícula de ciència-ficció bastant correcta, és a dir, bueno, es mou amb els seus arguments i les seves coses, que estan vistes, és a dir,
diàlegs,
tampoc innova.
Alguns diàlegs semblen ficats amb calçador.
Bueno, és que els diàlegs són absurds, directament, o sigui, no
clar
hi ha...
Clar que també penso, bueno, no se sap mai, perquè tant de temps amb una nau, amb tres persones, què t'has de dir?
No, a més, aquesta no és com, per exemple, Perdida, que són gairebé 3 hores, però és que passen volant. Aquestes són 3 hores que costen de passar, sí. Són dures i pesen, noten.
I m'he marejat, a més, dels efectes que fa quan...
Sí.
De la gravetat, no? Que la nau
que
va voltant i
ha
tu...
volgut imitar...
te mereixes.
Ha volgut imitar Gravity, però no se n'ha sortit. És a dir, l'ha cagat. Gravity està molt bé i no aconsegueix crear la mateixa sensació,
sí,
d'involucrar-te, igual
Gravity
que ho té Gravity.
Gravity ens va expressar aquella sensació de soledat dins de l'espai, que te la transmet molt bé.
Aquí també la vol transmetre, però no ho aconsegueix.
Però perquè hi ha com una subtrama, no, també?
Bueno, clar, sí.
Hi ha una subtrama allà, la intriga, que bé, i un pobre Matt Damon, un paper molt, molt desagraït.
Ara has desvetllat que surt Matt Damon, això podria ser considerat spoiler.
Ah, sí?
Home, no està acreditat a la pel·lícula. De fet, és una sorpresa que aparegui.
Bueno...
No expliquis res més, perquè
no
ara, clar,
més,
la gent que no l'ha vist ara estarà esperant el moment que surt Matt Damon.
Bueno, és molt escàs.
Sí, però surt a la pel·lícula. No sé, a mi sobretot he trobat que la part final se li en va molt la olla, és a dir, a veure, totes les coses de ciència-ficció que hem vist a la pel·lícula les hem vist a altres pel·lícules de ciència-ficció. A Star Trek han sortit totes, per exemple, totes mouen teories que ja han vist i que han estat explotades pel gènere sense ficció, és a dir, si sou aficionats d'aquest gènere, no us sorprendrà. En canvi, si no acostumeu a veure pel·lícules d'aquest gènere, bueno, doncs hi trobareu coses noves, però vull dir que no és res nou. El que passa que al final, sense explicar res, se li en va la olla, se li en va la castanya d'una manera que jo ja m'ho veia venir, perquè ja m'ho estava esperant. Va haver-hi un moment de la pel·lícula que ja la vaig clar. Dic, no serà capaç de fer això. Sí, és capaç de fer-ho. Jo crec que la caga totalment. Una de les coses que m'empipa més potser de la pel·lícula és la part d'aquesta científica, la trobo bé, però quan es torna a la pel·lícula un melodrama familiar, o quan explora més la part de melodrama familiar, se li nota molt que va per la llàgrima fàcil. I se li nota,
doncs,
la relació entre el pare i la nena, i la família, els actors que quan són grans, la Jessica Chastain sí, però
aquella,
per exemple,
aquella escena va perquè t'emocionis, però és que no t'emociones perquè no hi ha hagut contacte.
No, és que és això.
I clar, si no hi ha hagut contacte és molt difícil que t'emocionis amb aquella escena.
I a mi m'ha empipat molt que per explicar-te coses relativament senzilles el tio te les complica perquè no les entenguis.
Ah, sí,
i te lia.
Clar, gastar-se la milionada per dir que l'amor és la base de qualsevol societat que vulgui funcionar bé i per aconseguir els objectius de la vida i tot això, no? Perquè al final és un acte d'amor.
Sí, bé, no sé.
I bé, no sé, uns escenaris també molt diferents, no? On està la filla...
Bueno, esperem que estigui com a mínim 3 anys més en fer una nova pel·lícula, i si l'ha de fer, que s'ho pensi bé.
És veritat que tampoc s'ensenya massa a la societat, eh? Tots,
no,
són
massa,
molt
no
escenaris
no gens.
Molt limitats. La nau, l'estació espacial i...
No l'ensenya gens, Marta. És a dir que... No sé, pel·lícula, al meu parer, bastant fluixa, malgrat que sé que hi ha molta gent que l'ha elevat molt. Canviant de tema, estàs preparada? Anem directes a les teves xafarderies de Hollywood? Som-hi, va.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis comencem, Marta.
Doncs vinga, som-hi, seré ràpida. Sí, o tinc el temps
bueno,
de sempre.
Tens el temps de sempre, si vols ser ràpida tu mateixa. Però...
Bueno, avui tinc una mini pantalla, tot s'ha de dir, perquè si m'equivoco de frase, saps?
T'ho tindrem en compte.
No m'ho tingueu en compte, per favor. És que, en fi, hem tingut problemes amb la impressora.
I els vas tenir la setmana passada.
Sí, els vas tenir la setmana passada.
Els podies haver arreglat,
No hi ha hagut cap fullet que hagi arreglat la impressora.
No existeixen, t'informo. No? Va, anem al gra, que se'ns farà tard.
Doncs com us deia, us avançava ja en el sumari, el nostre Benedict Cumberbatch, què ha fet en Benedict? A banda de tenir un dels trets que té és la seva veu profunda, que el caracteritza, fa Sherlock a la sèrie de... Bueno, a la sèrie de televisió.
Alguna cosa que no sapiguem,
sí,
Marta?
Sí, perquè esclar... potser hi ha algú que no el coneix, no el situa, Benedict Cumberbatch. Doncs resulta que ha anunciat de la manera més convencional possible, que és posant un anunci en els classificats del diari The Times, dient que això, que està promès amb la seva xicota, la Sophie Hunter, que és una noia maqueta, amb els ulls blaus també, semblen fets l'un per l'altre, de la... pastats, i en l'anunci doncs posa els pares d'ell, Wanda i Timothy, i els pares d'ella, Catherine and Charles, i que estan molt contents d'anunciar que estan promesos. Clar, les fans estan una mica desolades perquè era un solter d'or aquest. En fi, que ara a internet ja s'ha començat la rumorologia i es pregunta si el seu company de repartiment a la pel·lícula, a la sèrie Sherlock, amb Martin Freeman, serà el seu padrí de noces. Doncs seria fantàstic, no?, que tots dos estiguessin a primera fila, on sigui, en un ajuntament o a l'altar o on sigui. Què t'assembla la notícia?
Bé.
Content.
Ni bé ni va.
Li han preguntat què li sembla que sentia el suport dels aficionats, i ell diu, home, jo ja està bé que m'estimin els aficionats i les aficionades, però jo el que necessito és el reconeixement de la meva parella, no?, que la meva parella és qui m'estimi de veritat, home, és clar. Molt savi. Què més? Un altre que s'ha quedat sense xicot, veus? Aquest es promet, i una altra actriu que a mi m'agrada molt, que l'admiro molt, que és la Robin Wright, que tenia una parella i que ja no la té. Han tallat, s'ho han deixat. Per què? Doncs diuen que per raons de feina. Ella, ja sabeu que està molt liada rodant House of Cards per Netflix, i a més ha passat uns dies a Los Angeles amb els seus fills, que té amb l'ex en Sean Penn, amb en Dylan, 23 anys, i la Hopper Jack, 21, mentre en Foster, el seu ex xicot, amb qui es porta 14 anys, estava molt ocupat a Londres amb una producció que també està dedicat al món del cinema. En fi, que les diferències, les distàncies no han pogut, vull dir, amb la relació. La Naya Rivera, que ara va de nena moral i bona, i comença a dir coses com ara, perquè hi ha hagut una mica de rebombori a la xarxa, perquè la Kim Kardashian s'ha fet una... ha sortit a la portada d'una revista tota nua.
Hi ha hagut espai?
Hi ha hagut espai, sí, ha pogut ensenyar el seu cul.
Sí, ja ha capigut.
Tan prodigiós.
Ja ha capigut.
És prodigiós.
Tenim mèrit en cabir-lo amb l'emportada.
Aquella foto és fantàstica. És més, no la reconec. És tan fantàstica que jo a la Kim Kardashian, sincerament, no la reconec.
Ja Photoshop, vaja.
La cara no li reconec. No sé si és que porta un maquillatge molt diferent del que portava fins ara. En fi, que suposo que ha recuperat la forma després de tenir la criatura i que ha anat, ja sabem que ha fet gimnàs i tal, i surt molt elegantment amb uns guants i amb un vestit de festa, de gala, només fins a sota el cul. I del cul cap amunt està nua. És a dir, es veu d'esquenes amb el cul.
Però no ensenya res.
A l'aire. Home, tot el cul. Però, cul, estàs, va sense calcetes.
Això, a veure, ho hem de veure, perquè, si més no, l'impacte...
Jo la foto que he vist han posat quadradets, eh?
Ah, a veure si la trobo sense... Bueno, no té gràcia els quadradets.
Bueno, mira... És la revista Paper. Si busques revista Paper, Kim Kardashian, segur que trobes la...
La busco, la busco.
La fotografia.
Sí, sí.
La fotografia m'agrada, eh?
Què més?
Doncs la Naya Rivera ha dit que, home, que aquesta dona ja és mare, que com, què fa sortint així de portada amb una revista despullada? Quina vergonya.
Vol anar de mils.
Com si la Naya, vamos, fos la més recatada del món, que ja sabem que ella, si s'ha de posar un escot prominent, se'l posa sense cap problema.
Hmm.
Què més? Una altra que està espectacular, jo he al·lucinat, la Jennifer López, amb 45 anys, té un cos, jo no sé si hi ha molt de Photoshop aquí o no, però és impressionant com està aquesta noia, les abdominals que té, i ara utilitza el seu cos per anunciar tota una gamma de productes per aprimar-se. Sabeu aquells pots que es veuen en els gimnasos?
Sí, és que l'he vist sense quadradets, t'aviso.
Sí, sí, segur. Espectacular, no?
Sí, però no per bé, jo t'he dit.
No? No, home, això... a mi m'agrada aquesta foto.
Aquest cul t'envia a la Xina, eh?
Bueno, però és maco, té corbes, com ha de ser, eh?
Bueno,
corbes.
No, no sé, potser una mica excessiu, però...
Doncs Jennifer sí. López us diu que si preneu aquells pots i aquells batuts i aquelles barretes, estareu com ella. Jo us dic que no, que no us en fieu. Ella està així perquè fa molt i molt de gimnàs i va molts massatges i té un entrenador segurament personal. En fi, que li deuen pagar una pasta gansa. I ara una notícia trista. Si sou seguidors de la sèrie Big Bang Theory, que a mi m'agrada molt, aquella veu que surt, que és la mare d'en Wolowitz, que mai veiem l'actriu,
sí?
Ha mort.
Què dius?
L'actriu que posa la veu de la mare d'en Wolowitz ha mort d'un càncer molt agressiu. Amb 62 anys.
Mala notícia.
Mala notícia. Em sap molt de greu perquè... clar, bueno, nosaltres la mirem doblada. Potser hauríem de...
Sí, no sé.
És una dona... Sí. A veure, és una actriu molt, molt coneguda als Estats Units, que fa comèdia i que la seva veu és bastant reconeixible. En fi, que ens sap molt de greu. I res. I llavors una cosa estranya, coses d'aquelles que mai pensava que llegiria, que us podria explicar o que podria veure, i és que la Miley Cyrus té una mascota que és un porquet. Ja sabeu que això és normal.
Entre els famosos, sí, sí, sí.
Bueno, i no famosos també, eh? I són dels porquets que no es mengen, que és que es porten a tot arreu i fins i tot amb corretja, si vols. Doncs l'ha portat a fer la manicura, és una porqueta. I ha penjat fotos a l'Instagram de com li feien l'esteticient la manicura a la seva porqueta. I li ha pintat les ungles, bueno, no sé si són ungles, de color rosa, del porc que es porta ara, una mica fúcsia.
No,
preciosa.
Porc
la
ungles,
porqueta.
No.
Què ha passat? Doncs, home, que els instagramers s'han posat les mans al cap. Han dit, però què fas, Miley, estàs boja? No els hi ha agradat gens. Que, bueno... Que primera, que clar, imagina't agafar el porquet perquè... no es mogui, li llimen, saps? Li fan tot, és genial. Si voleu,
m'has deixat sense paraules.
Podeu
no,
mirar
no...
les fotos. Està molt maca, la porqueta. Podeu mirar les fotos de la manicura de la porqueta de Miley Cyrus per Instagram.
Entre això i el cul de Kim Kardashian, jo avui no sé, no sé, ara ja no sé com tirar endavant el programa. M'hauré d'oblidar d'aquestes imatges.
Doncs jo crec que aquest cul t'hauria d'animar.
No, no és el cas. Bé, ja estàs, Marta, avui?
Sí.
Doncs anem a parlar als 40 minuts d'aquesta nova sèrie que has estrenat, que és Star Wars Rebels.
Sèries en obert als 40 minuts.
Doncs així comença Star Wars Rebels, que és una nova sèrie que està produint el canal Disney, Disney XD, juntament amb Lucasfilm, que és el veritable creador d'aquest producte. Recordeu que Disney va adquirir Lucasfilm, està desenvolupant una nova pel·lícula de Star Wars i en el moment de l'adquisició Lucasfilm estava produint la sèrie Star Wars de Clone Wars, que amb l'adquisició de Disney el que va decidir va ser que acabaria cancel·lant la sèrie i en faria una de nova. I és el que ens presenta en aquest cas la Star Wars Rebel, que està ambientada temporalment entre l'episodi 3 i l'episodi 4, entre la Revenja del Sith i A New Hope. una nova esperança, però se situa més aviat a prop d'una nova esperança. Els protagonistes és la tripulació d'una nau espacial, que és la nau Ghost, mentre lluiten contra l'Imperi Galàctic i senten les bases del que serà l'Aliança Rebel. Els protagonistes, us explico una mica qui són. Primer, el protagonista principal és un tal Kanan Jarrus, que és un antic Jedi que va sobreviure a l'Ordre 66, que recordem que és l'ordre que va suposar l'assassinat de gairebé tots els Jedis. Llavors tenim el protagonista adolescent, que és amb el que en principi està pensada la sèrie que el públic s'hi pugui identificar, que és l'Ezra, un noi de 14 anys que és sensible a la força i que s'uneix a la tripulació del Ghost. Així, per cert, és d'aquesta manera que comença el primer capítol, el pilot de 40 minuts de durada. L'altre protagonista principal és Hera, que és una pilot, que és la propietària de la nau, la Ghost. També tenim a Zeb, que és de l'espècie dels Lasat, que és com un aspecte així bastant animal, que és el típic prototip de guerrer. Llavors tenim a Sabine, que és la noia adolescent guapa, experta en explosius i que adora fer grafitis. També tenim el droide, que és Chopper, o C-U-10-P. És un droide bastant irritant, que està fet amb peces de recanvi, és bastant irascible, però que sempre ajuda a salvar la situació. També tenim a l'agent Kalus, que és el dolent que detecta i persegueix a les cèl·lules de rebels. I més secundari el tenim com una amenaça, que suposo que acabarà sortint en allà, que és qui està darrere de qui mana, diguéssim, és l'Inquisidor, que el seu objectiu és rastrejar i assassinar els Jedis que van sobreviure a l'Ordre 66. És a dir, suposo que a mesura que avanci la sèrie, aquest personatge, que de moment és bastant secundari i surt poc, anirà agafant més protagonisme. Els orígens d'aquesta sèrie, ja us he explicat una mica quin eren, i el que ens intenta explicar és un moment en què encara no existeix l'Aliança Rebel i veure com evolucionarà fins a arribar a formar-se l'Aliança Rebel, que ja veiem formada a l'episodi 4 de Star Wars. Els dissenys de la sèrie han estat fets per Ralph McQuarrie, que va treballar extensament en la primera trilogia de pel·lícules del 1977. No els ha fet ell personalment, però sí que s'han basat en l'art conceptual que havia desenvolupat, ja que els fets d'aquesta sèrie estan molt propers temporalment a la primera, l'original trilogia de Star Wars. La primera temporada tindrà 16 episodis i la sèrie està dividida en tres arcs argumentals. La primera temporada, que serà el primer arc argumental, i llavors el segon i tercer acte de la sèrie, que ocuparan més d'una temporada. Això és el que ens han vingut a explicar fins ara. I on comença la sèrie, temporalment, doncs pels seguidors de Star Wars diran que són 5 anys abans de la batalla de Yavin, o que vindria a ser el mateix que 14 anys de govern de l'Imperi Galàctic. Sobre la impressió una mica de la sèrie, doncs jo us puc dir a veure diverses coses positives i coses no tant. A veure, de no tant us diré que l'animació és una mica justeta, és a dir, està feta per ordinador, els personatges els hi falta expressivitat, els moviments no acaben de ser del tot fluïts, però bé, s'entén que és un producte televisiu, però és una mica justet. En quant a la música, molt bé, inspirada a la banda sonora de John Williams, és nova, però està bé. La tripulació, els personatges, m'han agradat. La nau dels protagonistes, bé, aquí una mica s'aplica el concepte de Star Trek, ja sé que això pot ser una aberració per alguns fans de Star Wars, però és així, una tripulació amb uns personatges que es tenim allà amb la seva nau, però posats una mica a l'entorn de Star Wars, amb aquesta acció, batalles, etc, lluita contra l'imperi. Això sí, molta acció, i trobareu la sèrie, el so és molt bo, les batalles estan bé, és una sèrie que té aquests components perquè sigui la delícia dels nens. Pels adults és bastant entretinguda. I pels fans de Star Wars hi podeu trobar de moment cameos curiosos. Per exemple, al segon capítol surten R2-D2 i C-3PO, situats temporalment en el moment que hem dit que succeeix la sèrie. I al primer capítol no surt Chewbacca, però surten els Wookies, la raça dels Wookies. I una cosa que ens permet la sèrie és expandir una mica les races de l'univers de Star Wars o aprofundir en aquelles races que hem vist a les pel·lícules i que són més aviat secundàries. En fi, que jo de moment us la recomano, hem vist els primers capítols, ja anirà avançant, anirem veient diferents coses, però de moment m'agrada, vull dir, és entretinguda i està prou bé, i crec que als fans de Star Wars els agradarà. Per tant, aquí queda la recomanació si voleu descobrir aquest Star Wars Rebels. I ara anem a descobrir una altra cosa amb en Bernat. Miyazaki rebent l'Oscar.
My wife tells me that I'm a very lucky man. And I think I've been lucky because I've been able to participate in the last time, the last era, when we can make films with paper, pencil, and film.
I una mica això, mira, aquesta reflexió que va fer Miyazaki l'altre dia a l'entrega dels Oscars vindria a ser una mica el que ens explica The Kingdom of Dreams and Madness, una era que s'acaba, l'era de quan es feien dibuixos animats en paper i llapis. Bernat Costa, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estem?
Molta nostàlgia, no?, aquest Miyazaki, tant del documental com el que van a recollir l'Oscar l'altre dia.
Sí, no, ostres, és que m'he quedat molt fet pols, no? És que no és conscient fins que ho veus, que plega.
Sí, sí.
No sé, deixa molt orfe, no?
Sí, però és allò que plega ell, i ara mateix ell fa la reflexió que s'acaba la manera de fer dibuixos animats com s'havien fet fins al moment. Abandonem ja el paper, el llapis, el treball artesanal i anem a una altra era, una altra cosa, amb una altra gent.
Sí, sí. Ell ja ho diu en el documental, no?, que és un home del segle XX.
Sí, sí.
Això al segle XXI li rellisca bastant, no? No li tira. No li agrada, no sé. És una llàstima, Ja no sé.
Què t'ha semblat aquest documental? Trobo que és una manera per apropar-se i conèixer aquest Miyazaki. Jo crec que fins ara desconeixíem bastant.
Sí. És veritat. L'altre dia que parlàvem amb la Zombie Walk, de la Cucullona, te'n recordes?
Sí.
Vas comentar una cosa d'aquest documental, i és el que ell no accepta la seva fama, no accepta, no sé, no és conscient, no, no vol ser conscient de lo gran que és, no?
Uh-huh.
És conscient de lo gran que és l'estudi. Això
sí,
sí que m'he donat, no? Que ell pensa, ostres, el que m'ha costat, lo gran que és, no, això? I després es queda com reflexiu dient, bueno, jo també, no? Però callo. Però és... no sé... M'ha transmès una pau, aquest home, una manera de treballar, ostres, molt... És el Hattori Hanzo del dibuix, diria jo.
Uh-huh.
O sigui, tu t'imagines un mestre de màxim, el millor que pots veure, i és aquest tio, la metodologia. Com s'agafa la vida, no? Les frases que diu, és que és tot filosofia.
Sí, sí, és un amic... De fet, parla també de política, parla de la política del Japó...
Sí.
També parla del desastre de Fukushima, de com l'ha afectat a ell, a la població del Japó, i també de la seva infància, el seu pare, la història amb la guerra, sí, la bomba atòmica, és a dir, ostres, tindries aquest home al cantó i, bueno, podries estar parlant anys, no?
No, Déu-n'hi-do, és això, és que és un pou sense fons, no? A més, sempre li van sortint idees noves, és que no para de crear. És molt... clar, la història que té darrere, no? tot el que ha tingut darrere, ja veus, no?, per on te van els tiros en les seves pel·lícules.
Sí.
Ja quan parla de Porco Rosso, quan parla, tot té un per què, no? El viatge de Chihiro, no? Quan van anar a la muntanya en aquella cabanya.
Uh-huh.
Doncs el seu passat és el que li tira, i no parla de la muntanya màgica, però per mi és un referent molt gran per ell. Suposo que el seu mentor, Heidi, no?
Sí.
Isao Takahata. Sí.
Sí, sí, sí.
Doncs en Takahata el va influenciar moltíssim, no? I a més no pares de parlar-ne, d'aquest tio.
Sí, perquè són com una mena de... O sigui, que van treballar junts, que cadascú va parant al seu cantó, tenen com una rivalitat.
Sí, ben entesa.
Sí, entesa també des de l'admiració, almenys des de Miyazaki, no? Que vull dir que, esclar, sí. A més, a la pel·lícula ja Ghibli està produint dues pel·lícules, El viento se levanta i The Tale of the Princess...
Kagawa,
que no sé com ha acabat, i veus com una cosa, Miyazaki, malgrat tot, acaba la seva feina,
sí.
I l'altra com que va endarrerint el projecte, no?
Ja, perquè no vol acabar. O sigui, tenen la sensació que no la vol acabar. l'altre, no? Però són dos estudis, un està al nord i l'altre està al sud de la mateixa ciutat, no? I tenen, sí, com una rivalitat ben entesa perquè s'ajuden. Però s'ajuden per millorar, suposo. És una manera de rivalitat impossible a Occident.
Sí, 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 no l'entenem nosaltres, aquest tipus de rivalitat, perquè aquí la rivalitat és treure's els ulls.
Sí, 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 o sigui, ara saco i no, a l'enemic ni aigua, no? Però la filosofia una mica d'en Goku, tirem cap a Toei Animation,
sí,
la filosofia una mica oriental, aquesta, per exemple, Goku, el que és el millor, per què? Perquè ell, la rivalitat és el que més li agrada, i si pot ajudar els seus enemics, ho fa.
Sí, sí.
O sigui, ell sempre busquen millorar gràcies a la rivalitat, una rivalitat ben entesa, d'amistat, no? Uh-huh. I els aveus, no? Una veneració, un respecte entre ells bestial, no? I és, jo crec que la gent hauria de descobrir aquest personatge perquè, bueno, li diuen Takahata-san, li diuen, eh? O
sí.
Sigui, això és reverència màxima, no? És molt maco.
Sí, sí. Bueno, Miyazaki, Miyasan, no?
Sí, Miyasan. No?
Sí, sí.
Està molt bé. I una cosa que també volia comentar-te, que li he explicat a la meva dona i s'ha posat a plorar, perquè és que és molt maco, quan li pregunten com va saber que era ella, no? La seva dona, que havia de ser ella. I ell va dir, i ell diu, això és impossible de saber, no? Això passa i ja està, no?
Sí.
O sigui, és molt maco, no? Com reflexiona les coses, quina sabidoria, eh? Quina senzillesa al mateix temps.
Mm. T'has quedat per això també com els treballadors parlen de Miyazaki? És a dir,
sí.
Malgrat que el tio sigui així, tal com és un treballador incansable, arriba molt aviat, és l'últim que marxa, i el nivell d'exigència que demana la gent és molt gran. Hi ha un moment que també un dels treballadors explica que gent amb grandíssim talent ha hagut de marxar perquè no ha estat capaç d'aguantar la pressió que li suposava a Miyazaki, no?
Bueno, no, perquè s'han sentit que li han defraudat a Miyazaki. O sigui,
sí.
Els diuen la sensació que no han pogut donar el 100% del seu talent, val? Perquè hi ha dos tipus de dibuixant, jo crec. O sigui, els que poden treballar a destajo, a saco, vale? I cada dia amb aquest ritme, i els que tenen més talent, potser, o no, però potser n'hi haurà que tenen més talent però no tenen aquest ritme, saps?
Uh-huh.
I clar, aquesta sensació de que potser puguis tenir molt talent però no pots seguir el ritme que t'estan imposant, o sigui, et treu la il·lusió. I fixa't que sempre treballen, parlen de la il·lusió,
sí,
en aquest documental. Parlen o sigui, si no tens il·lusió pots marxar d'aquí, saps? Si no tens ganes, il·lusió, és que clar, la il·lusió et cremes, et pots cremar, o sigui, pots aguantar això 3 anys. I t'ho dic per experiència, he treballat en una agència de publicitat i els 3 primers anys vaig anar a saco, vaig anar al ritme bestial i als 3 anys et cremes. I jo vaig estar 8 anys. O sigui, imagina't.
Sí, dona-hi-do.
5 anys que vaig anar com a remolc, no? Anar fent, però no podia anar al 100% de mi.
Però fixa't que tenen els seus moments de relaxació, desentesa, quan comencen a fer gimnàs, o això es porta molt a les oficines japoneses, només a Ghibli, no? Si no,
sí,
bueno, vinga, anem a fer gimnàs, anem a fer estiraments ara tots. I veus, sí, a Miyazaki amb la resta de treballadors fent estiraments.
Ja, però és que els n'hi ha que accepten el relax d'aquest moment i els n'hi ha que no. Que estaran fent aquest relax però estaran pensant en la feina.
Sí.
I això, clar, sobreviuen els que saben dosificar les forces una mica, no? Perquè clar, allà està demanant una exigència de creació bestial. O sigui, la creativitat té un desgast molt gran, i allà els veus, doncs, que ostres, que és una filosofia que entenem, els que s'han quedat allà és per alguna cosa.
I què et sembla la gata que viu a l'estudi Ghibli, que es passeja lliurement per les oficines, per fora, però escolta, quan Miyazaki treballa la gata no entra, eh?
Sí, no.
Que curiós.
Sí, ja ho saps, són savis els gats. Els gats, mira, suposo que havia estat la inspiració, bueno, no sé quina edat deu tenir aquesta gata, però Totoro, no? Ell té una relació amb els gats bastant interessant, eh?
En
Miyazaki. Suposo amb tota la naturalesa, no? I no sé, està molt en contacte, és un tio molt sincer en si mateix, també, no? Perquè fixa't al final del documental el que diu, no? Diu, ostres, la vida, la gent busca la felicitat, no? La gent busca, o sigui, el propòsit de la vida és ser feliç, no? Doncs jo crec que no. Diu, perquè jo treballo moltíssim i la vida és sofriment. O sigui, treball és sofriment, fer una pel·lícula és patir, no? I clar, on està la felicitat? I es crec que allà té una estona i que té una estona diu, potser tinc ganes de fer-ne una altra, saps? Perquè acabava, sí, acabava de fer aquella i merda, ja tinc ganes de fer-ne una altra.
Però clar, t'has jubilat, en teoria.
Sí, i el tio sembla que t'estigués arrepentint, no? Ai, penedint de...
Sí, ho sembla, no? Dona aquesta sensació de, home, potser encara en farà una altra, no? Perquè si, si veu que això de la jubilació no li va, que té ganes de marxa, potser encara en farà una altra.
Sí, però és un tio que s'incensi mateix, aquí anava jo, no? Que veig que o sigui, és actitud. O sigui, aquesta feina és actitud. Jo em puc veure reflexat amb algunes coses, no en totes, clar, perquè aquest tio és un bèstia, però a la seva metodologia veig com s'agafa la feina i penso, dic, hosti, és que he de fer això. Vull dir, m'ha donat una lliçó a mi aquest documental.
A mi el que m'ha sorprès també és això, que ell relativitza molt les seves pel·lícules i ho veu com un simple entreteniment, que com que no li dona la sensació que la gent cregui que és una cosa molt bona o que no sap que amb el temps potser això ja s'oblidarà.
Sí.
No sé, té unes reflexions que dius, ostres, no hagués dit mai, no?
No, ja, i més que li pregunten què creus que serà del de l'estudi, bueno, això desapareixerà.
Sí, sí, desapareixerà. Sí, sí. Hosti, aquell moment és molt heavy, eh?
Sí.
I ell s'ho mira allà fumant...
Bueno, s'accepta.
Sí.
No,
sí,
no,
sí.
No es posa en trist, no? És un, ell és metòdic, i és metòdic inclús amb els seus sentiments, no? O sigui, amb les seves reflexions. És un tio que, pel que veig, el secret del seu èxit és això, no? Que no ha deixat que les seves emocions li nublin, no? el destí de tot, no? Les seves pel·lícules estan per sobre de tot.
Uh-huh.
El que veig, no? Tot el que fa, tota la seva feina està per sobre de la seva vida, gairebé, no? No sé... suposo que Katsuhiro Tomo també va passar per això, no? I
sí.
També Akira Toriyama, no? Tenen aquesta fama, no?
Uh-huh. Sí, no, realment és una filosofia, una manera d'entendre la vida diferent a la nostra.
Sí, 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 i tant. Home, i molt maco un moment en què trien la veu del protagonista.
Ostres, sí, quin moment, eh?
Oh, és boníssim.
Perquè
és una broma, al principi.
No és ni actor, és...
és sincer. És sincer, ja està.
Sí, sí, perquè trien una persona que és director d'animació, crec, o que mai ha fet doblatge, sinó que té una veu així una mica peculiar, i diuen, ostres, aquest...
Mm.
I tu veus, presencies el moment en què l'escolleixen, no?
Sí, perquè estan allà com primer una broma, que després diuen, ei, que ara parlo en sèrio. Escolta, aquest tio podria ser, perquè és molt sincer parlant, és peculiar, no és actor, i és el que buscaven, no? Ell diu, és que els actors diuen, ei, m'estic emocionant, saps? Mira com m'emociono. No, són ego. I és veritat, té raó amb això, no? Que moltes vegades els actors sempre busquem com un protagonisme que no cal.
No, i més tu el veus allà en el moment en què està doblant i li diuen, vols pujar a dalt un moment, a descansar i tal? Diu, no, perquè en trobareu Miyazaki, com m'ha dit que no ho he fet bé, ja veuràs tu, no?
És molt bo. És que és superhumil, a més, aquest tio. I per això suposo que ho van triar, no? Perquè
sí.
També.
Bueno, els japonesos en general, o sigui, m'adonen aquesta sensació de humilitat en general. Almenys la pel·lícula, no? El que sembla.
Sí, sí, sí. A més, el fet de la reverència, no? I ja no fent una reverència, ja estan demostrant una humilitat. Però quan els explica com han de fer la reverència en aquella època de la pel·lícula...
Sí, ostres, i tant!
Ostres, uns detalls que són molt importants.
Però clar, això només t'ho pot explicar algú com Miyazaki, que ho ha viscut, no? Que té tants anys que ha vist aquesta època.
Sí, 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 però és que amb els detalls, això, o sigui, fixa't que ell interpreta molt.
Mm.
O sigui, ell,
sí, sí.
Ell viu la interpretació dels seus personatges, els viu moltíssim com un actor.
Sí, sí, és cert, és la manera de transmetre-ho a l'animació. Bernat, ho hem de deixar aquí.
D'acord.
Que la gent vegi el documental, tu, no els hi esparreguem més coses.
Això.
Vinga, una abraçada.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
I nosaltres ens acomiadem i ho fem. Banda sonora d'Orígenes, Radiohead, canta el tema Motion Picture Soundtrack. Marta, ens retrobem la propera setmana.
Ens escoltem.
Això. Jo mateix, l'Ignasi Herbat, fins la propera setmana. Ningú no és perfecte. Cheap sex and surfing.
help me get where I belong. I think he calls it, maybe I think he calls. Stop.